Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
Tres quarts de 15,
sí,
això mateix, eh?
Són tres quarts de 15.
Bé, finalment no hem pogut sentir a Silvano Bendinelli, però esperem tenir-lo aquí a l'espai Camí dels Monjos, d'aquí una horeta, esperem tenir-lo per aquí a l'estudi de Ramon Barnils.
Ho intentarem.
I tant que sí. Albert, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estem?
I deixa'm saludar una persona que ha estat fora uns dies, però que la rebem amb molt de carinyo, així, eh? Carinyo, no,
carinyo,
no estima. Jon Sindreu, ben tornat.
Hola, bon dia, sí, sí, ben tornat per tu, perquè per mi jo estava molt bé, eh? De vacances.
Però sí, ja està bé que tornis, home, que t'acomodes, això.
Llavors,
no, no
què passaria? T'acomodes, no? Seria una mica...
Sí, sí. Què, sí. Vols parlar d'aquest tema?
És que tenim dos temes que estan especialment reservats a Jon Sindreu. Seria els dracs de Komodo i Corea del Nord.
Sí,
comencem per aquests dos temes per deixar lluir-se el senyor.
No, bé, comencem pel tema principal d'aquests dies, que no ens enganyem, mentre a Espanya sembla que està al límit del rescat, perquè Rajoy ha dit que ningú ha plantejat un rescat d'Espanya ni ningú el plantejarà, és a dir, que ja el podeu esperar a la setmana vinent.
Sí, perquè no. només hi ha senyors de la Comissió Europea dintre dels ministeris supervisant la feina de tothom, o sigui, només hi ha això, de moment.
No, i perquè si una cosa, a veure, Aznar tindria molts defectes, però si un no tenia era segurament el de mentir, i si una cosa ha passat des de que ha marxat de la presidència del govern d'Espanya és que tenim uns presidents que quan diuen que una cosa no es farà, només has de comptar els dies. És així, i Rajoy està seguint l'estela de Zapatero, va dir, no pujarem no sé què, l'IRPF, pam, ja el tens pujat.
Va començar la marxa enrere, ja.
Sí, l'única pregunta és si pujarà abans l'IVA o rescataran Espanya. Són les dues coses que el PP ha dit que no passaran.
Igualment, doncs rescataran Espanya, llavors igualment hauran de pujar l'IVA. Per tant, pagat serà una conseqüència.
Efectivament, però anem al tema.
Sí,
el tema important que ha ocupat tots els telenotícies durant la setmana, diverses vegades, connexions en directes, enviats especials, és aquest, els dracs de Komodo.
Estàvem veient sobre aquesta hora, estàvem a punt de veure la còpula dels dragons de Komodo, que no es va produir, es va crear una expectació
no per culpa
màxima,
nostra, eh?
Els responsables dels ons deien que possiblement encara trigaria uns dies, veiem que hi havia contacte visual entre els dos dragons, però
Santa
encara
Maria,
no físic, el dragó estava amb la
contacte
llengua aquesta
visual
que se li disparava, la pota que li anava amunt i avall, tenia ganes de sortir d'aquesta gàbia.
Home.
Bé, doncs, ja ens deien els responsables del zoo que es produiria possiblement en els pròxims dies.
Alerta.
Doncs hem d'informar que la còpula dels dragons de Komodo ja ha tingut lloc.
Voy.
Bravo! Finalment, després de diversos dies de llengua i pota, els dracs de Komodo podem informar que han copulat.
Oi, que bé, eh?
Això és una notícia que farà tremolar els ciments de la humanitat, eh?
Sí, com especialment diríem? És graciós.
Fonaments, perdoneu, que he dit una porrada immensa.
En temps de crisi i apocalipsi és fantàstic que la notícia de la setmana siguin els punyeters dracs de Komodo del Zoo de Barcelona.
Que mira que és absurd, perquè al final ja m'explicareu.
Sí, TV3
s'està tornant molt dracs de Komodo, Cargol Poma i companyia últimament, eh?
Sí, jo no vull escombrar cap a casa, però això és una via que ho va obrir Piqueres, perquè Piqueres obre l'informatiu, com hem vist molts cops, amb la desgràcia del dia, però el seu segon bloc l'encapçala sempre a la còpula d'un animal. I jo crec que aquí...
El oso panda.
No, era el oso furaco. Hi havia un os que es deia furaco, no sé si ho recordareu, que es veu que li costava que funcionés el tema. I finalment el van aconseguir aparellar, i ara hi anem al nivell avanzado, que seria el drac de Komodo, que alerta, es veu que té unes característiques que a Melero especialment li agraden.
Temíem que fos d'una extrema violència, però sembla que els dragons han estat sorprenentment afectuosos.
Home.
Aquestes són imatges que nosaltres veurem uns pocs segons, però ells van estar dues hores copulant. Vull dir que això és una còpula
no
que mereix, Ramon, una llarga... una llarga dedicació.
Sí, una llarga dedicació, especialment dels matins, que van estar unes quantes hores.
Els matins crec que cada dia són capaços de perdre el temps amb coses més estranyes.
Sí, realment, el tema dels matins de TV3...
Recordem aquella secció de saludar a àvies centenàries,
A mi és la secció que més m'agrada dels magazins matinals, que no entenc per què no feu aquí, que és... Clar, és que Sant Cugat és més petit i no n'hi ha tantes d'àvies centenàries.
Bé, no els podem tirar... una miqueta més pel baix i
sí.
havies de 90 anys.
Sí, exactament. És a dir, recordem és aquell moment en què tu vas... Hola, felicitats, senyora Humberta, què? Com està? Ja ens agradaria, la seva edat està com està vostè, això.
No, no, tot és que la majoria de respostes no s'entenen ja, perquè les pobres dones estan una miqueta...
Ah, no, 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 si és que és clau pel gènere però... no entendre la resposta.
Només... És un gènere, ja.
És un gènere. Hi ha aquest i el gènere entrevistar vells pescadors que t'expliquen batalletes, que això seria més els divendres, eh? Divendres va a un poble costaner el senyor Joaquim no sé què, que en el seu dia feia la pesca del bacallà, i l'entrevistes i ella t'explica el seu rotllo, i tu no escoltes des de fa mitja hora.
Però això és que, per cert, l'altre dia... Només àvies?
L'altre dia divendres
no,
va fer una secció...
No, clar, les àvies viuen més que els avis, clar.
L'altre dia, el divendres, va fer una secció sobre què podem trobar al mercat, eh? Atenció, eh? Són aquelles coses que, bé, en fi...
Potser fruita.
Sí, podria ser. Sí. Podria ser, sí, sí, i paradetes.
En fi, res com estar de vacances, per descobrir quines coses són les importants en el món mediàtic.
Algú sabia que, per cert, canviant de tema, que reagrupament encara existia?
No, jo més que saber que existia he descobert que es veu que ja ens podem anar preparant, perquè llegim a la premsa que reagrupament enceta el seu pla pel reconeixement internacional de Catalunya com a estat a la Unió Europea.
Qui està veient Joan Carretero al seu búnquer de Puigcerdà amb unes teles allà i un centre de control fent anar el seu pla maligne per aconseguir independitzar Catalunya?
Home, ambiciós ho és, considerant que sí. És un partit que no té ni el 0,0% de l'escrutini en les últimes eleccions, no està gens malament que tinguin el seu pla particular per fer que Catalunya sigui un estat.
Sí, es tracta de recaptar 1 milió de signatures de ciutadans europeus amb dret a vot, procedents d'almenys 7 estats de la Unió Europea, El comitè ciutadà, encapçalat per Joan Carretero, esclar, aquí més hi ha el regrupament, també compta amb membres de Luxemburg, França, Regne Unit, Finlàndia, Alemanya i Països Baixos, així com entitats catalanes com Òmnium Cultural i Cercle Català de Negocis.
Luxemburg, no sé si compta, però hi ha l'avantatge que, com que l'institut no es veu que hi desviava calés, potser hi ha algú que està agraït, llavors aquí potser ens signa.
Aquí estaríem davant de la... Ha aparegut Urdangarín al final, encara que no el tinguéssim
Urdangarín, el guió. Urdangarín sempre apareix. A mi m'encanta veure com cada setmana surt alguna cosa.
Continuem amb Urdangarín, no, aquest cop amb un altre senyor que surt molt a la nostra secció.
Un altre senyor de partit unipersonal.
Efectivament, seria Duran Lleida sobre Vila d'Abadal i la seva polèmica al voltant de sobre si és candidat o no és candidat. Duran assegura que ell no sap res d'un altre candidat, que aquí no s'ha presentat.
No, concretament diu que no en sé de l'existència d'una altra candidatura al Congrés d'Unió. És a dir, es pot menysprear més algú per veure que no té cap opció que dir-li que no saps ni si et presentes? És a dir, que hem estat parlant del gran història, que Unió finalment sembla que sí, que aquesta vegada hi ha un corrent crític al senyor Vila d'Abadal, doncs Duran i Lleida, que direm que és una persona amb molta testosterona, el que ha fet és esperar, ha presentat, no sé si és 10 vegades més signatures que el poble de Vila d'Abadal, ara diu que no sap ni de l'existència d'ell, és a dir, no es pot menysprear més algú.
Jo us diré una cosa, jo us vull parlar, parlant d'Unió, m'ha vingut al cap el conseller invisible. Algú sap, algú ha vist, algú n'ha sabut alguna cosa de Josep Maria Pelegrí?
Ah, Josep Maria Pelegrí és del govern?
Sí, conseller d'Agricultura, no n'he sabut res. No. És curiós, O sigui, segur que fa feina, darrere
seu. És que això dels camps ja no es fa, Albert. Sí, és a dir, una cosa
ja
que...
Ja no es porta,
no,
segur es
porta que està fent feina, però seria el contrari d'un conseller mediàtic.
Sí.
És curiós, és una cosa que vaig estar... que penses a vegades quan penses de fixar en aquestes coses.
Això passa sempre, Tu agafes la llista de consellers, sempre hi ha algun que dius, aquest qui és? No? això passa.
Sí, passa sovint. Escolteu, passa sovint també, ha passat una cosa aquest matí, aquesta matinada, que ha agradat molt a Joan Sindreu, d'aquest país on Alejandro Cao té un paper importantíssim.
Sí, Alejandro Cao, un dels meus referents, és el delegat d'exterior de Corea del Nord, que és de Tarragona. És de Tarragona, és l'únic estranger amb representació al govern de Nord-Corea.
Camisa per dins de pantalons, oi?
És un... Sí, Alejandro Cao és un personatge interessant i que avui està de dol.
Està de dol, efectivament. Recordem aquest polèmic coet que havia de llançar a Corea del Nord. Japó va desplegar totes les seves defenses aèries, la Xina també s'hi va apuntar, aquí tothom estava patint per l'llançament d'aquest coet, van haver amenaces internacionals, tota la comunitat estava pendent.
Ui, que ens caia un míssil a sobre.
Tothom estava pendent d'aquest perill que podia generar aquest coet de Corea del Nord, que finalment s'ha llançat, ha fallat i ha caigut al mar.
M'ha agradat perquè ha sonat com si hagués dit, Cullera del Nord, que seria sí. un municipi del Berguedà.
Exacte.
Sí, una mica el llançament ha estat una mica en aquesta direcció, perquè després de tota aquesta història es veu que com... això és el cas Eurofighter. No sé si recordareu el famós Eurofighter, que era el nou avió de combat espanyol, que havia de revolucionar l'armada de l'exèrcit invencible i que en el seu primer llançament va anar al mar. Doncs, seguint aquesta tradició, aquí hem decidit també enviar aquest perillosíssim satèl·lit al mar.
Exacte, un perillosíssim coet de 91 tones i una longitud de 30 metres que s'ha precipitat al mar a una distància d'uns 100 quilòmetres de la ciutat portuària de Gunsan, de Corea del Sud, que això també seria un poble del Baix Camp, Gunsan, i tindríem, per tant, el problema de que se'ls ha desmembrat en 20 peces, se'ls ha desmuntat mentre començava a volar i al final, doncs, escolta'm, quan ja ha quedat sense peces ha caigut. És el que seria un fracàs rotund.
Cosa que passava molt amb el Mecano, Tu, quan intentaves fer rodar allò, sempre queia alguna cosa. És una mica similar, Bé, anem a temes més graciosos, com és el cas de Froilán, que ja s'ha comentat aquí, però que està generant una certa polèmica perquè resulta que Marichalar es podria enfrontar a penes gravíssimes, com és una multa de no sé quan, però res, una tonteria. I la polèmica neix perquè es veu que hi ha dues versions, La primera versió és que Froilán disparava amb, conjuntament amb Marichalar. Tots dos estaven al mateix lloc disparant, està bé això. I l'altra és que Froilán anava per lliure. És a dir, que Froilán estaria manejant l'arma de foc, amb la qual encara tindríem...
Però estaríem parlant de Rambo, no? Rambo Froilán per, Rambo... pels boscos d'Àvila,
Què devia fer? És que és una
hi ha mica... moltes pel·lícules aquí, en potència. Sí. Simplement, hi ha una cosa que és curiosa, que és que els Borbons, destaquem que van començar disparant a altra gent, gent aliena. Això anem a temps pretèrits. Després... rei Joan Carles, va passar a disparar contra la seva pròpia família, concretament el seu germà.
I ara es disparen a si mateixos.
Per tant,
estem avançant,
Sí.
Què és el següent?
Una evolució interessant.
No sé què pot ser el següent. En tot cas, només us dic que, si ho sabeu tots plegats, que hi ha una crisi absoluta que afecta a Espanya, tots nosaltres, com a ciutadans, que, per evidentment, el nostre govern està molt preocupat per salvar la nostra vida, la nostra economia, etcètera, etcètera, i, per tant, dedicarà tots els seus esforços en ajudar a una empresa espanyola com ara Repsol, que té un petit inconvenient a Argentina, i és que li volen birlar tota la seva filial argentina, és YPF, per nacionalitzar-la. Una d'aquestes coses que fan a vegades els països i que tard o d'hora s'acaben provant errònies.
Sí, i el que em sorprèn dels països sud-americans és, no s'han quedat ja sense coses a nacionalitzar, però hi ha un moment que, no sé, sembla que ja no quedi res més.
Hugo Chávez es nacionalitzarà a si mateix.
Sant Cugat a fons nacionalitzat també.